Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La colla de trabucaires de Sant Cugat, fundada el 18 de desembre de 2012, celebra gairebé 13 anys de vida amb novetats per la Festa Major d'enguany. L'entitat estrena un ball coreografiat fruit del 50è aniversari de l'Esbart i per primera vegada incorpora els trabuquets, una figura pensada per fomentar la participació dels més petits i garantir el relleu generacional. El barri de Monestir Sant Francesc ja ho té tot a punt per al Fem Barri, la Festa del Veïnat i les Entitats, que es va haver de posposar al maig per la pluja i finalment se celebrarà aquest dissabte. Així, els jardins de Sant Francesc acolliran d'11 del matí a 4 de la tarda tota mena d'activitats infantils, esportives i familiars, així com actuacions, mercats solidaris i espais d'informació sobre les entitats del barri. La gresca acabarà amb el concert de rock xoa i una botifarrada popular a partir de les dues. Els tiquets per la botifarrada es podran adquirir per 5 euros aquest dijous a l'Avinguda Cerdanyola i a la plaça d'en Coll. L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, i l'empresa HP Barcelona de Sant Cugat seran els guardonats d'enguany pel Rotary Club Sant Cugat durant la 34a nit rotària. Així, Conesa rebrà el guardó Paul Harris Fellow per tots els anys que ha treballat amb gran dedicació a la ciutat, segons l'organització del Rotary, i també HP rebrà el Venus de Sant Cugat per la gran tasca que desenvolupa ajudant les entitats de la ciutat al patrocini a la cultura i les activitats solidàries com el Charity Day, han dit. Els tours guiats són una opció popular per conèixer més a fons la ciutat. A Sant Cugat, a més, es pot fer d'una manera original a través de History and Legends Comedy Tours, una iniciativa que proposa conèixer els llocs més emblemàtics de la ciutat a través de rutes guiades que barregen el rigor històric amb llegendes populars i una bona dosi d'humor. La proposta, que també funciona a Barcelona, s'adapta a famílies, infants i adults amb un format teatralitzat i interactiu. El Consell Escolar Municipal de Sant Cugat rebutja la decisió del Departament d'Educació de tancar els cicles formatius de l'Institut del CAR per al curs 26-27. L'Ajuntament ha manifestat el seu suport a la continuïtat d'aquests estudis a la ciutat i ha demanat una reunió amb la directora de Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament per abordar l'assumpte. Res més per ara. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda rebrenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Lorena Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a aquestes hores comentar algunes retencions que trobem a aquesta hora de la tarda. A l'A2, en el tram de Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, hi ha 4 quilòmetres de retenció amb aquesta circulació intensa. Després també situació que trobem de retencions també a les rondes, com és el cas de la ronda litoral, aquesta B10 que va bastant congestionada des del Bogatell fins a pràcticament zona franca, amb talls intermitents i molt puntuals. I després també a la ronda de dalt, en aquesta B20, entre Barcelona i Esplugues de Llobregat en sentit Trinitat, amb 4 quilòmetres de retenció, i més o menys aquesta és la situació. També al C58 destacar entre Barcelona i Montcada en sentit Trinitat, retencions que arriben fins als 4 quilòmetres de lentitud. I de moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies i bona tarda, Lorena.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà
L'actor L'actor castellarenc Gerard Portolés participa a l'obra Lo Cant de les Ànimes Mudes, dirigida per Víctor Álvaro. L'obra va ser guardonada amb el Premi a la millor direcció escènica als Premis teatremusical.cat. Amb ell s'hi troba la Marina Antúnez. Bona tarda, Marina.
Ara és moment de parlar de teatre perquè ens apropem cap a Barcelona. Sí, sí, cap a Barcelona, ho heu sentit bé. El Teatre Gaudí és quan es va estrenar l'obra Lo Cant de les Ànimes Mortes, una obra que es va estrenar el 29 de maig, una obra de Víctor Català, dirigida per Víctor Álvaro, que compta amb participació castellarenca. I és per això que doncs, ho portem cap a casa, ho portem cap aquí a Castellà, perquè tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Castellà ja ara mateix el Gerard Portolés. Bona tarda, Gerard.
Bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
Ell és un dels actors doncs, d'aquesta obra que, com dèiem, es va estrenar el 29 de maig. Explica'ns una miqueta quan neix el projecte de Lo Cant de les Ànimes Mortes.
Sí, Lo Cant de les Ànimes Mudes.
Mudes, perdó.
És normal, passa molt, passa molt que... No sé per què, potser algú que digui les Ànimes Mortes, però Ànimes Mudes, perquè aquest projecte, bueno, va néixer... És un projecte de segon de carrera de l'Institut del Teatre i neix de dos textos de Víctor Català. Bueno, un que és un poema que ve d'un recull de contes que es diu Ombrívoles, i el conte aquest es diu Ànimes Mudes. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, amb la dramatúrgia de Jordi Vilà i amb la musicalització del poemari dels mesos de Víctor Català a partir d'Ismael Dueñas, que és el compositor, i el nostre pianista, que més toca en directe l'espectacle, doncs es va fer com la fusió de les dues obres per donar-li sentit a la història mitjançant també a partir del poemari, no? I va sortir a segon de carrera, era un projecte en el qual vam començar sent 11 actors, principalment, i a partir d'aquí, una vegada es va conformar la companyia al llarg dels anys, a tercer i a quart, després vam decidir que aquest espectacle doncs, tenia molta tirada, però que se li havia de fer una reestructuració, no? Perquè de primeres, al ser molts actors i a no estar molt centralitzat en quin era els protagonistes, entre cometes, protagonistes, o en aquest cas pues, hi ha dos personatges com el Pubill i l'Hereu, perdó, la Pubilla i l'Hereu, i es va decidir de reduir de 11 actors a 6 actors i pues, focalitzar més això, no? Hi havia personatges molt més identificats, les famílies, i a partir d'aquí, doncs, a partir de la escenografia també de Mariona Ubia, doncs vam fer una reestructuració de tant vestuari, escenografia, el text també es va focalitzar molt més també amb els personatges principals, a les famílies, és a dir, el que vam agafar va ser aquests dos textos i els vam com dividir molt més concretament perquè es pogués entendre molt més la història, que al cap i a la fi és un Romeu i Julieta a la catalana.
Uh-huh. Heu fet una feina d'orfebreria, gairebé,
sí,
amb aquesta obra.
Sí, principalment la primera feina d'orfebreria va ser asseure's amb el text i entendre'l, perquè tenint en compte que és un text entre el 1901 i 1904, és Pre-Pompeu Fabra, llavors és un català antic, que hi ha moltes expressions i molt vocabulari que avui en dia no es fa servir. O qui ho fa servir, doncs, potser és ja antic. I primer vam haver d'entendre què ens estava explicant Víctor Català, què volien dir totes aquelles expressions i aquelles paraules, perquè després nosaltres, a l'hora d'explicar-ho, no fos simplement dir el text i ja està, sinó estem explicant una història i aquesta història s'ha d'entendre. Llavors, en aquest cas, primer vam entendre el text. Després, el que vam fer va ser agafar el poemari dels mesos, el cant dels mesos, uh-huh. I com cosir-lo amb el text per tal que la història que s'estava explicant més el poemari tingués sentit en tota la dramatúrgia, no? I a partir d'aquí, doncs, com el cant dels mesos va des del... Bueno, hi ha un tema principal que és el tot canta i després al final que és l'any ha cantat, que seria com l'inici i el final, i després hi ha tots els mesos de l'any que tenen un poema. I a partir d'aquí, doncs, això, Ismael Dueñas, que és el compositor, va agafar aquests poemes, els va musicar, i després el que vam fer va ser teixir la història amb els poemes perquè tingués sentit.
I tot això cantat, no? Perquè estem parlant de teatre musical.
Bueno, hi ha molt text parlat, també.
Ah, d'acord.
És la història d'Ànimes Mudes, que és un text I després hi ha el poemari, que són cançons. Però ho vam teixir per tal de que totes les cançons no fos... Sí, com sempre passa moltes vegades als musicals, que preguntes, i ara per què canten, no? O sigui, ara perquè... Sí, pues vam fer de tal manera com que les cançons donguessin sentit a tot el que estava passant, perquè a més es fa molta referència, pues, això, a la vida d'aquestes famílies, però a més es fa molta referència a la natura, al tornar a néixer, a la mort... Vull dir, hi ha una cosa molt, molt terrenal d'aquesta obra que... A partir també de les cançons, del poemari, més la història, li dona molt sentit. I és i molta, molta potència. Vull dir, no és això d'estar tota l'estona cantant, sinó estem explicant una història, però a més, amb la música el que fem és conduir-la encara més, no? I que la gent també entengui per on passa i evidentment, pues, com comença un any, l'any acaba, i és al final la vida d'aquests... perons i aquests xuriers que comença i acaba d'una manera pues, tràgica, en aquest cas.
Has dit que sou 6 actors, vosaltres sou la companyia La Tremenda. Explica'ns una miqueta, posa'ns en antecedents.
Bé, doncs La Tremenda... O sigui, la companyia està composta per 9 membres, vale? Som 3 nois i 6 noies. Vull dir que és una companyia majoritàriament femenina. I va començar a l'Institut del Teatre. Vull dir, som la mateixa classe que vam sobreviure els quatre anys. Vull dir que normalment és una cosa que passa poc.
Passa poc.
Normalment la gent es dispersa o algú ho deixa, o després quan acaba la carrera, doncs cadascú fa la seva vida. Doncs nosaltres vam decidir, a partir de segon, tercer, de... Vinga, va, anem a fer companyia, perquè treballem molt bé junts, hi ha molt carinyo, molta professionalitat, molt d'amor, molta cura per tot el que fem, i vam dir, si treballem també, doncs anem a fer companyia, no? També... Hi havia un ànim dels professors de l'institut que ens deien, ostres, sou una companyia molt, molt potent, sou una classe molt potent, treballeu molt bé junts, i em dius, sí, tenim aquests comentaris i nosaltres també ho veiem, per què no fem companyia, no? I a partir d'aquí vam començar a fer les gestions pertinents per ser companyia oficial, unes gestions farragoses.
Yeah. Burocràcia.
Burocràcia total, o sigui, un procés que va durar, no sé, un any i alguna cosa de gestions, de que si anar a l'administració, que si no sé què.
Bueno, complicadíssim,
mal,
no?
Mal de caps. I al final, doncs això, ens vam constituir com a associació cultural sense ànim de lucre, que, bueno, que en aquest cas ens diem només La Tremenda, però bueno, és l'associació Efervescents.
Ah, això, carai!
Això ve d'una professora que teníem d'expressió, la Maria Codinacs, que ens feia màscara neutra, i sí, ens feia màscara neutra, i no sé si alguna màscara més, crec que només màscara neutra. I hi ha un cop, ara no me'n recordo ben bé, però hi ha un cop que ens va dir... Ah, sí, perquè vam sortir un cop a TV3 per anar a veure el programa d'Eufòria, perquè sortia una de les... Abans a la companyia estava l'Alexia Pasqual, però bueno, ella al final ha agafat un altre camí i bueno, nosaltres l'estimem i la recolzem allà, les coses que faci. I ens va dir, ai, esteu efervescents. I nosaltres ens vam quedar com, ostres!
Això ens agrada.
És un nom xulo, no? Com a companyia, o sigui, com a associació, efervescents. I va ser com, va, anem a posar-li com el nom legal, no? Però després el nom d'imatge, vam dir La Tremenda Companyia, creiem que és un nom que té força i que té... I que dius, ai, La Tremenda, no? És algú que queda. I vam decidir-ho.
Com dèiem, ho vau estrenar el 29 de maig, per tant ja ens pots explicar una miqueta com ho va viure el públic, quin feedback vau tenir.
Doncs de moment el feedback és molt bo. La gent que ho ha vingut a veure, ens han vingut a veure crítics, ens han vingut a veure gent d'altres teatres de Barcelona, i de moment està tenint molt bones crítiques. Ja teníem bones crítiques abans, és a dir, per arribar aquí al Gaudí, nosaltres hem fet ja, en un any i mig o així, hem fet com molts bolos, vull dir, per tota Catalunya, perquè a més hem estat amb la xarxa d'Ateneus, de l'ICTAC, i ens hem anat moguent per Catalunya, també hem tingut bolos a Eivissa, Mallorca, Menorca, vull dir, ha tingut molta tirada aquest espectacle, i a l'arribar al Gaudí també... Dèiem, va, aquí aprofitem per portar programadors, crítics, perquè ja que és la capital, no? Doncs anem a aprofitar. I la veritat és que he tingut moltes bones crítiques i la gent en parla molt bé. I nosaltres, la veritat, que estem molt contents d'aquesta joguina musical que hem creat i de la bona recepció que ha tingut.
Fins quan hi sereu?
Estarem fins al 22 de juny. 22. I fem de dijous a diumenge. en el qual de dijous a dissabtes a les 9 i el diumenge a les 5.
Per tant, déu-n'hi-do, eh? Intensiu.
Temporadet, el Gaudí.
No sé si és clau, no podríem dir esclau amb una cosa que t'agrada, però clar, ho heu de combinar amb altres feines, suposo.
Sí, exacte. Aquí tots, no només vivim de la tremenda, vull dir, tots fem... Tampoc no vull posar la paraula mercenari, però al cap i a la fi treballes per molta gent, no? I acabes fent moltes feines. Sí que és veritat que la majoria de feines que intentem fer els intentem posar a sota el ventall de la companyia.
Ah, d'acord.
No? Vull dir, ara mateix tenim tres o quatre projectes més en curs, dels quals tres d'ells són els TFGs d'alguns dels membres de la companyia, que el que vam fer, vam aprofitar els TFGs per presentar-los, i a partir d'aquí el ficarem sota el nom de la Tremenda i així ja tenim molts més projectes com per presentar, perquè en el seu moment a la signatura de producció a l'Institut del Teatre, Raül Perles ens va dir feu, no pareu de fer projectes i tingueu un ventall molt gran de projectes perquè això és el que us donarà que pugueu anar a diferents llocs, no? I al final és el que estem fent. O sigui, anar teixint moltes coses.
Sí. Doncs, Gerard Portolés, moltes gràcies per haver passat per aquí.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort en aquest i tots els projectes que vinguin. Realment és envejable, no? Que gent jove que doncs, ha estudiat el que volia estudiar i que després té l'empenta per crear companyia se'n surti. La veritat és que...
La veritat és que estem molt contentes perquè... No... Hi ha una part de nosaltres que no s'esperava la tirada que estem tenint, no? Perquè al final, quan surts de l'Institut del Teatre, el mercat és molt complicat.
Clar,
és molt
hi ha molta
difícil,
gent.
I més amb una companyia emergent. Principalment perquè els teatres... Ara hi ha un petit percentatge que comencen a apostar una miqueta més per companyies emergents, però és molt reduït i sempre van doncs, potser a lo més segur. És a dir, doncs, tirem les companyies més conegudes, tal... I la veritat és que nosaltres, és això, estem tenint molt bona rebuda, molt bones crítiques, i això en un període de temps molt curt, en un període de, des de que vam acabar, un parell d'anys. I tenint en compte que hem fet gira per les illes, per tota Catalunya, doncs...
No us podeu queixar.
No ens podem... Clar, és que estem molt, molt contentes i també et dic, hi ha molta feina darrere. Molta feina, i no de no d'escenari, sinó de...
Els bolets no neixen sols.
Gestió de mails, de ser... Sempre ho diem, som molt pesades, però ho som perquè considerem que som bones i que podem fer la feina i que podem fer alguna cosa que pugui agradar al públic i que puguin estar satisfets i contents de la nostra feina.
I per acabar, Gerard, et voldríem demanar que ens recomanis una cançó.
Doncs mira, una cançó que em ve al cap, és que és difícil lo de la cançó, perquè en tinc moltes, però una cançó que em ve al cap, que... La vaig escoltar quan estava treballant allà a les feines i que em va semblar una cançó preciosa i em va com emocionar. I és la cançó de La gent que estimo, d'Oques Grasses. Que la trobo una cançó preciosa i que parla pues, d'algú molt bonic, que és La gent que estimes, no? I ja està, és una cançó que la vaig escoltar i en el moment ja em va com tocar, no? Va tocar molt que coneria aquesta.
Porto amb mi les coses que em vas dir. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà
Recentment hem descobert una nova pizzeria a Sant Cugat. És la Tarantel·la Napoletana de Mirasol, que trobareu al carrer Saragossa 21. A la seva carta no falten les pizzas, la lasanya i els canelons, les amanides de borrata ni els populars entrepans napolitans, el saltimboca. Ens acompanya el Toni Damiano, que és propietari de la Tarantel·la Napoletana. Què tal? Com estàs, Toni?
Què tal? Muy bien. Hola, buenas tardes a todos.
Sou propietaris, tu i la teva dona, de dues pizzeries. Una, la primera, la vau obrir a Rubí, ben a prop d'aquí, no?
Sí, exacto. Hace como en el 2012, hace 13 años, fue nuestra primera experiencia ahí afuera de Italia y bueno, pues venimos y elegimos Rubí.
¿Y cómo está funcionando la de Rubí?
Muy bien, muy bien. La verdad que mantiene un nivel bastante alto. Ha sido, en estos 13 años, una subida bastante impresionante, podemos decirlo. Sí que es cierto que los primeros años empezaron a costar un poco. El tema de venir a Rubí era como un poco también un reto, ¿no? Porque no había, hace como 12 o 13 años, no había tantas demandas de pizzas, horno de leñas, artesanales y tal. Y con el tiempo, pues, la gente empezó a agradecer un poquito lo que es el trabajo que hacemos.
¿Y quan decidiu obrir una nova pizzeria, una segona pizzeria a Mirasol?
Íbamos pensándolo desde hace como 3 o 4 años de ampliar nuestra marca, digamos. Mirasol, porque bueno, es una idea de mi mujer. La verdad que le encantaba Mirasol. A mí me encantaba buscar algo más tranquilos, que no sea céntricos, donde la gente podría así ir a comer y disfrutar de la tranquilidad, del entorno. Y pues en Mirasol encontramos un sitio, bueno, es para mí espectacular.
O sea, como el que buscaba, ¿no?
Exacto.
Tranquil.
Sí. Mi mujer entró en este local un día que fuimos a desayunar. Y empezó con sus ideas, a decirme, ay, que si fueras nuestro podemos hacer esto y tal. Y bueno, pues un día pues, hablando con el ex propietario, nos enteramos que estaba interesado en un traspaso y nada, y ahí empezó todo.
Uh-huh. ¿De això fa un any?
Un año, en julio, ¿verdad? En julio, faltaría un mes y pico para un año.
¿Y cómo está funcionando, Toni?
Muy bien. Muy bien. La verdad que el barrio nos acogió fue de una manera impresionante. Yo sabía que íbamos a trabajar porque tenemos bastante cliente de San Cugat, bastante cliente sobre todo de Mirasol y Valdoreix. Sí que es cierto que no me esperabas tanto. Muy bien. O sea, fue algo un poquito inesperado, pero fantástico.
¿La millor publicitat és el boca a boca dels clients?
Yo creo que sí. Yo creo que no hay que dejar la parte, digamos, media, social, Instagram, Facebook, propagandas y tal, pero yo creo que el boca a boca al final es la propaganda real, ¿no? Porque podemos inventarnos 1000 vídeos, 1000 palabras, 1000 cosas, pero al final lo que quedas es lo que tú realmente has probado y has vivido.
Uh-huh. En aquest temps, en aquest any que fa que esteu a Mirasol, heu fidelitzat ja una part de la clientela?
Sí, yo creo que sí. Falta todavía un buen trocito para fidelizar, pero yo creo que tenemos un buen zócalo, ¿no? Yo le llamo, es un buen zócalo donde podemos pisar bien el pie y estos... nos da mucha tranquilidad a la hora de empezar el día a día.
Aquest local que comentàvem de Mirasol disposa d'un menjador interior, d'una terrassa. Quina capacitat té?
Actualmente, pues, en la parte interna estamos sobre unos 50 comensales, 48, por ahí. Y la parte externa, pues, podemos poner una terraza de unos 30 comensales. Sí que en este verano hay en proyecto una ampliación de la parte de la terraza donde nos permite ampliarlas pues, un 40-50% más. Hablaríamos que en terraza podríamos llegar a ser unos 50 comensales.
Déu-n'hi-do, eh? Molta gent.
Sí.
Parlem de la vostra carta. Podem trobar una mica de tot. Una mica de tot. Però tu com la definiries, la carta de la tarantela?
Jo la carta tradicional. Jo soy joven, tengo 40 años, pero me siento viejo. O sea, estoy y mantengo mucho lo que es la tradición, me gusta mucho lo que aprendí de mi abuela, de mi madre. Yo empiezo aquí porque mi madre tenía un restaurante, entonces toda la vida he estado metidos en las cocinas, viendo a mi abuela cocinar, mi madre y tal. Y entonces intentamos hacerlo un poquito según lo que respetabas un poco las tradiciones, los recuerdos. La cocina es un momento donde te salen recuerdos, olores, ¿no? O sea, estás cocinando y huele a mi abuela, huele a la cocina de mi madre. Entonces yo creo que hicimos la carta sobre este aspecto, como intentar respetar lo que eran las tradiciones, al menos mía, familiar, internas, y de mis mujeres, en este caso.
Tú eres napolitá.
Exacto.
O sigui que la tarantela napoletana és autèntica.
Exacto, sí. Uh-huh. Yo, mi mujer y mis tres hijos son catalanes y napolitanos. Nacieron aquí, pero ellos sienten mucho la tierra. O sea, me gusta que ellos sepan de qué raíces vienen. Y la combinación es perfecta porque yo reputo Cataluña es una pequeña, o Nápoles una pequeña Barcelona. Somos muy parecidos y bastantes cosas.
Parlem de les pizzas. Teniu a la carta 21 pizza. Sí. ¿És el plat estrella, la pizza?
Ahora mismo es el plat estrella. Pero sí que es cierto que a partir de la semana pasada hemos ampliado nuestras plantillas y hemos integrado dos cocineros que nos ayudarán a ampliar el tema de pasta y algún entrante más. Ahora mismo el pastel estrella sí es la pizza, pero os puedo asegurar que dentro de poco vamos a tener una buena competición entre pizza y pasta.
¿Quina és la pizza més demandada pels clients?
Y en el último año fue la rústica, porque esta pizza fuimos llamados por un concurso a nivel nacional, entonces nos hicieron de presentar una pizza y la rústica era que la más me recordaba un poquito a lo que era mi madre, y yo no me gustaba la carabasa, era su manera de cocinarla, la única manera para que yo la pudieras comer. Y entonces presentamos esta pizza al concurso. Fueron dos meses muy, muy bonitos, donde tuvimos que superar varias pruebas y vinieron varios inspectores. Y la verdad, llegamos hasta la final y las pizzas rústicas se puso como segunda pizza de Cataluña y en la top 15 de España. Y pues a partir de ahí todo el mundo viene por la rústica. Los primeros clientes que la primera vez que pisan, quiero probar la rústica.
A banda de la carbassa, ¿qué més porta? ¿Quins són els ingredients de la rústica?
Tenemos guanciales, bueno, que ya ahora se ha hecho un poquito de moda, ¿no? Que es la pieza que se usa para hacer la carbonara. Luego tenemos mozzarella ahumada, que nosotros llamamos provola. Y la base de crema de carabassa sofrita. Y parmigiano reggiano. Y luego albahaca, que nunca tiene que faltar en una pizza.
Uh-huh. La carta de pizzas és una carta fixa o aneu incorporant algunes novetats de tant en tant?
Cada setmana tenemos las pizzas de la semana, que serían una o dos. Nos gusta mucho ir probando, dejar a probar y la gente, pues también un feedback, ¿no? Para saber bien de lo que estamos haciendo. La carta no será fija, la idea es cambiarlas cada 3 meses para que, bueno, para que cuando uno vengas puedas degustar de maneras diferentes todos los productos que tenemos.
Uh-huh. Anem als entrants que teniu a la carta. Se centra en la part de la pasta només hi ha lasanya i canelons, que tu deies que això és una cosa que ara canviareu, no? Que hi afegireu més pasta.
Exacto. A partir de esta semana hemos empezado a incorporar más productos. Y podemos degustar, pues ahora ya tenemos espagueti, tenemos pasta, todos hablamos de pasta fresca, todo hecho por nosotros, pastas rellenas, hay frutti di mare, con atún rojo, bueno, vamos ampliando y haciéndolo, yo pienso, bastante bien.
¿Quins altres entrants teniu?
De entrante tenemos la stracciatella de burrata, que es todo el mundo, yo creo, conoce más la burrata, que es la bolita de mozzarella que dentro se abre. Y entonces nosotros pensamos que al final lo de la burrata, pues es un producto que más o menos tiene todo el mundo, pero lo más bonito y lo más bueno de una burrata es la parte interna. Y entonces pues apostamos para vender la parte interna de la burrata, que es la stracciatella de burrata. Y hacemos un plato con tomate confitados, pan carasau, que es un pan típico de las Sardeñas, albahacas y un poquito de aceite de oliva. Y es un plato que suele gustar bastante.
Que té molt bona, pinta.
Sí.
Abans parlava d'un entrepà típicament napolità, que són els saltimbocca.
Exacto.
En teniu dos. Ha tingut bona rebuda entre el públic? Perquè, clar, és una cosa que no trobem normalment a les cartes.
Exacto. Es algo un poco diferente. Y cuesta un poquito entender lo que es, pero es muy fácil. Quizá la gente es... la masa de la pizza es bastante versátil. Entonces nosotros con la misma masa podemos hacer una especie de bocadillos. Y se hace al momento. Este bocadillo, pues hay una parte de Nápoles que se llama saltimbocca y hay una parte, tirando más a la costiera amalfitana, que se le puede llamar, le llaman panuzzo, que es un pan hecho con la masa de la pizza y se corta en el interior y, bueno, por dentro le podemos meter un poquito lo que nosotros queramos. Y luego va metido otra vez a horno de leñas para que quede crujiente por fuera.
No, s'assembla, no és el mateix que el calzone.
No. No,
porque ¿quina diferència hi ha?
La calzone, nosotros cuando preparamos calzones tiramos la masa de lo interior, ponemos ingredientes y luego ya se pones al horno. Y una vez que sale, pues se acabas. En este caso, el saltimbocca tienes dos cocciones. La primera es para que se infle la masa. Una vez que se infle, tiene su primera cocción, se corta en el interior, se pone los ingredientes y luego se mete otra vez a hornos, pues a una temperatura mucho más baja que la calzone, para que quedes bien crujantitos por fuera.
Mm-hmm. M'imagino que una de les claus de fer un bon producte és la matèria primera. Allò que després conformarà el plat. Amb quins proveïdors treballeu?
Nosotros intentamos tenemos varios proveedores. Sí que es verdad que todos los proveedores elegidos son proveedores que trabajan bastante bien, que tocan solo unos productos en específicos y no es el típico proveedor que tiene de todo para vender. Intentamos a traer los productos frescos cada semana. Y nuestros proveedores reparten de martes, miércoles, jueves y viernes.
¿Pero son proveedores local, italianos?
El 90% de los productos son italianos. Y luego todo lo que es tema de verduras, de carnes y cositas así, son locales. Son de aquí, son catalanes, de Sant Cugat, de Rubí, algunos proveedores que tenemos. Luego es cierto que tema de mozzarella, de burratas, de tomates, y eso pues son detalles. Y como esto es una parte importante a nivel de consumos, pues el 90% lógicamente es bienes exportados de Itàlia.
Uh-huh. A banda del servei que feu en el local, com comentàvem abans, també feu servei a domicili, però ara, de moment, només a Valldoreix i a Mirassol. Teniu perspectives d'ampliar-lo a la resta de la ciutat?
Exacto, la idea es ampliarlo al resto de la ciudad, pero haciéndolos con criterio. Hacemos solo Mirassol y Valdoreix, ¿por qué? Porque una pizza hecha a horno de leñas artesanales, cerrarla ya en una caja y llevársela a casa, ya cambias, afecta un 30% del producto. Si este producto lo ampliamos a unos 10 minutos del local, pues afectarías un 50%, entonces ya no sería el mismo producto. La idea es ampliarnos hasta Sant Cugat y quizá pues algún día tener algún otro local más chiquito, aunque sea, para hacer los repartos en Sant Cugat.
Uh-huh. O sigui que teniu perspectives de creixement.
Exacto.
Sí?
Exacto, sí.
Molt bé, doncs el Toni Damiano, que és propietari, copropietari, amb la seva dona de la Tarantel·la Napolitana, tant la de Rubí com la de Mirassol, avui ens ha acompanyat per explicar-nos doncs, una mica els secrets dels seus productes, del que ens ofereix. I jo no sé si tens intenció de presentar-te algun altre premi.
La idea es presentarnos otra vez a final de años, presentarnos otra vez el mismo concurso. Luego el 2026 estamos en otro concurso que se hará en Madrid. Y bueno, pues...
A probar sort.
Exacto. Hay ¿no? que probarlo y a ver hasta dónde podemos llegar.
Molt bé, doncs, Toni Damiano, moltíssimes gràcies per passar pel programa i que vagi molt bé, molta sort.
De nada, a tu, que vagi bé.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, sóc el Martí i m'agradaria recomanar molt la cançó de Still Loving de La Osa i Quevedo. Em declaro molt, molt fan de Quevedo i la veritat és que aquesta cançó, sí o no de Quevedo, és un temazo i m'agrada molt, la veritat.
Nunca le diste mensaje, lo perdí entre tanto teto. Lo siento por haber tardado en contestar 3 meses, 10 días y 6 horas. Y sé que ahora tampoco fuera de contexto. Pero es que estaban poniendo tu canción favorita en la emisora. Pensé que tendrían otro tono si algún día te hacía una canción, unos acordes más tristes y contar cómo fue mi versión. Y aunque te sigo echando de menos y quitarse nuestras fotos del salón, no consigo odiarte, no tengo motivo, no tengo otra opción. Duermo en tu lado de la cama cuando estoy con otra pa' que no se sientan especiales. Ella tampoco les importa, solo me dejan una nota con sus redes sociales. No sé si quieren que les siga o que les hable, pero no sé de qué les vale. Si mi algoritmo está empeñado en que tú eres la correcta y viendo tus fotos me duele todo. Ahora me acuesto solo, despierto solo, cocino solo, recojo solo, veo pelis solo, hago todo solo. La única vez que me estoy solo es cuando veo mi reflejo en el disco de oro. Sabes que no lindo, bueno, no muy bien del todo, pero I still love you.
Keep on loving, loving you. I keep loving, loving. Keep on loving, loving you.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà
El pretenc Sergio Colomino recupera la figura de Sherlock Holmes al seu darrer llibre. L'autor és un dels experts en el famós detectiu britànic i ha dedicat bona part de la seva obra a escriure les aventures d'aquest personatge i el seu mític ajudant, el doctor John Watson. El seu darrer llibre, Colomino, s'aproxima a la figura del detectiu des d'un vessant diferent, el de les curiositats. Marxem fins al Prat de Llobregat, on hi tenim l'Ivan Pérez Conde. Molt bona tarda, Ivan.
Sherlock Holmes no només és el detectiu més famós de la literatura, sinó també un fenomen cultural que travessa èpoques, mitjans i fronteres. Però què en sabem realment del seu univers? Especialment la gent que no seguim de... Però què en sabem realment del seu univers? Amb Elemental, querido Watson, l'escriptor i divulgador Sergio Colomino ens convida a un viatge fascinant per 221 bé curiositats que exploren la vida, les influències i les múltiples cares d'aquest mite de la deducció. Colomino, també creador del podcast Datos, 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 recopila des de fa temps anècdotes, adaptacions, misteris dins i fora del paper i fins i tot secrets del doctor Watson. Parlem amb ell per descobrir, com dèiem, tot el que s'amaga rere la porta del famós pis de Baker Street. Sergio, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, encantat.
Explica'ns una mica com neix la idea de recollir en un llibre 221 bé anècdotes de Sherlock Holmes.
La idea va sorgir a partir del nostre podcast, el Datos, 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 que és un espai que tenim i que, bueno, normalment cada mes doncs pugem un programa, i amb els meus col·laboradors ens vam adonar doncs que havíem recopilat força datos, precisament moltes dades, que eren prou interessants, i en aquest sentit doncs vam decidir donar-li la forma d'aquest volum. Li vam presentar el projecte a Dolmen, que es van interessar, i ara mateix doncs tenim aquest llibre que, bueno, és una mica la recopilació de tant de les dades que he pogut aportar jo com la resta també de col·laboradors.
I el podcast, anem una mica més enrere, també com va sorgir, perquè al final una cosa és tenir una idea al cap, no? Jo crec que tots tenim allò de ostres, si fes un projecte sobre aquest tema, que guai seria, però després sempre queda molt lluny d'esdevenir una realitat.
El podcast va sorgir com una necessitat perquè em vaig adonar que l'univers de la podcastfera doncs no hi havia cap programa que estigués dedicat exclusivament a Sherlock Holmes en espanyol. Llavors vam decidir juntar-nos una sèrie de coneguts, de persones que precisament en algun cas es van conèixer aquell primer dia quan van fer el pilot sobre el perro de los Baskerville de la Hammer, ja fa 4 anys d'això, i a partir d'aquí doncs cada mes, mes i mig, 2 mesos com a molt, doncs sempre hem pogut gravar algun programa, a vegades dedicat doncs a una pel·lícula com La vida privada de Sherlock Holmes, a vegades a un personatge com el doctor Watson, a un actor com el Christopher Lee, sobre llibre-jocs, qualsevol tema que tingui a veure amb Sherlock Holmes, i bueno, que encara ens queda molt per poder parlar.
Són això, no? Més de 200 d'històries, però com ha sigut fer la tria? Quines entren al llibre i quines no? O fins i tot coses com l'ordre. Hi ha un ordre conscient d'escollir doncs aquestes històries, aquestes anècdotes, aquestes curiositats, com les has encabides?
L'ordre, sobretot, ens ho han donat als capítols. Doncs, lògicament, el llibre està dividit en capítols. Doncs, tenim un primer capítol doncs, dedicat a l'Arthur Conan Doyle, a l'autor. Després, un segon capítol dedicat al Holmes, sobre personatges, pastitxos, el cinema i la televisió. I, evidentment, doncs, hem hagut de seleccionar, perquè n'hi havia moltes, per poder reduir-les a aquestes 221 B. Doncs, que qui vulgui saber la B que és, doncs, haurà de llegir el llibre. I el que volíem és que fos força representatiu. És un llibre que es pot llegir senzillament seleccionant les anècdotes que a cadascú doncs, li semblin més interessants, però que també es pot llegir seguit. I jo crec que si el llegeixes tot seguit, doncs tens una visió molt completa i molt bona del que és el personatge i el seu món.
Aquest primer capítol dedicat a Sir Arthur Conan Doyle, que comentes, no?, que potser és un fenomen que a nivell artístic passa molt, que no s'acabava d'estimar tant com molta gent s'estima Sherlock Holmes, no? Com a mínim en una època de la seva vida hi va haver com aquest cisma, no?, aquest desapego en castellà entre autor i personatge.
El que li va passar al Conan Doyle, més que odiar el personatge, perquè molta gent considera això i no és cert, la qüestió és que a ell no li agradava que eclipsés la resta de la seva obra i que sempre l'estiguessin demanant Sherlock Holmes quan ell, doncs, feia, ell va tractar molts gèneres de la ciència-ficció, el terror, va fer també relats sobre esport, per exemple, sobre boxa. Jo compararia una mica en aquells cantants, no?, que de sobte treuen una cançó que té molt d'èxit i després continuen publicant discos i traient cançons, però el públic sempre li demana aquesta cançó, no? I acaben finalment, doncs, una mica farts d'això. Doncs al Conan Doyle li va passar, però el tema d'odiar el personatge, com moltes vegades ens ho han volgut vendre, no seria cert.
I en l'actualitat succeeix allò que no li agradava, que la gent que li agrada a Sherlock Holmes potser no té tant d'interès per la resta de l'obra d'Arthur Conan Doyle, o sí que més o menys, per exemple, en el teu cas, consideres que paga igual la pena la resta de coses que va fer a nivell literari especialment?
L'obra de Doyle, repeteixo, és molt interessant, tracta molts gèneres, i no només l'obra, sinó que també la seva vida és totalment apassionant. Quan, jo què sé, es va enrolar en un vaixell que feia la ruta per l'Àrtic, tot just que havia acabat la carrera de medicina, després totes les seves intervencions com a corresponsal de guerra, el seu interès per l'espiritisme ja al final de la seva vida. Va ser un dels introductors de l'esport com a pràctica a Anglaterra. Jo suggereixo a qui vulgui saber més, precisament, que llegeixi el nostre llibre, doncs, amb una sèrie d'anècdotes anem desgranant una mica totes aquestes facetes que tenia el Conan Doyle, que no eren poques.
I com són 200 per una o dues no passa res, si m'ho permets. Hi ha alguna sobre Sherlock o alguns altres personatges que diguis, per la gent que coneix aquest univers però que potser no coneix anècdotes, alguna que els hi pugui com acabar de convèncer a dir, vale, anem a comprar el llibre?
Doncs hi ha una sobre un personatge que és molt secundari, perquè no és tan conegut com altres, que és el Billy, que era el nano que treballava a Baker Street, que el feia els encàrrecs pel Sherlock Holmes, que el que obria la porta ja tenia els clients. Diu Billy el Botones de Baker Street, perquè és un personatge que sorgeix als relats, té molt poca importància, però després cobra molta importància a l'obra que el William Gillette va fer sobre el Sherlock Holmes, on tenia un paper, doncs, molt, molt destacat. I després el Conan Doyle, als relats posteriors, agafa el Billy del teatre i l'incorpora als seus relats i donant-li la importància que tenia originalment. I sobretot, bueno, hi ha una anècdota també molt important sobre el Billy, i és que en una de les gires que va fer el William Gillette per Anglaterra, doncs aquest personatge estava interpretat per un nano de 12 anys que tot just estava començant, que era Charles Chaplin, és a dir, el famós actor i director de cinema que seria amb els anys, doncs un dels seus primers papers de ser precisament, doncs, Billy, el Botones de Baker Street.
També per fer-nos una idea, no?, de la importància fins i tot a nivell indirecte que ha tingut doncs, aquesta obra. Ho hem comentat abans, que, no?, moltes vegades a la teva vida has hagut de dir aquesta frase una mica com li demanaven a l'Arthur Conan Doyle, que és, parla'ns de Sherlock. Doncs ara et demanarem a tu, parla'ns sobre la frase elemental, querido Watson, que hem d'arribar, no?, has d'arribar i desmentir per enèsim cop a la teva vida, que no és del tot així, no?, que no és del tot de l'obra, o que no és del tot de Sherlock Holmes, de veritat.
Clar, és una frase que ja s'ha identificat molt amb el personatge, però, bueno, resumint molt, podem dir que no és dels relats, és a dir, no apareix mai aquesta frase tal qual als relats originals. És una frase que s'ha fet famosa pel cinema. De fet, el primer que pronuncia aquesta frase és el Clive Brook, que és el primer Sherlock Holmes del cinema sonor, però que tampoc és original del cinema, perquè aquesta frase ja havia aparegut, sembla ser, en una de les representacions de l'obra de Gillette, tot i que no surt al llibret. És a dir, en alguna de les representacions, doncs, segurament algun canvi que van fer de les frases que havien de dir, doncs van pronunciar aquesta, Elemental, querido Watson, que finalment lo ha recollit al cinema i s'ha fet tan famós.
Sí, que això ja té dimensió de llegenda, no?, perquè no hi ha ni proves allò fidedignes de quan va sorgir la frase per primer cop.
No, no, no se sap. Hi ha alguna adaptació en algun article de diari, però se sap, repeteixo, que l'original havia de ser anterior i hauria d'haver succeït en alguna representació.
En aquest sentit, veient que la recerca històrica, com no pot ser d'una altra manera, és molt, molt productiva, molt feixuga, no sé si tu has fet algun cop alguna bogeria per això, no? Per acabar de conèixer una anècdota, per acabar de confirmar de veritat que una cosa era així, ja sigui tu algun dels teus companys de podcast, de dir, ostres, he viatjat molt lluny, o he pagat diners, o he fet una recerca d'hores i d'hores i d'hores que no us podeu imaginar, també a nivell anecdòtic personal, fins a on has arribat per poder tenir confirmades aquestes 221 bé curiositats.
Doncs mira, t'explicaré, i a fet és una frustració perquè no ho he pogut confirmar al 100%, perquè, de fet, hi ha una de les anècdotes que parlo d'això, hi ha una pel·lícula de l'any 1991 veneçolana, que es diu Sherlock Holmes en Caracas, que tothom coneix i ningú ha vist. O sigui, tots els llibres sobre pel·lícules de Sherlock Holmes citen aquesta pel·lícula, a més, vull dir, citada amb director, amb actors, amb tot el seu repart, però no trobes cap imatge i jo no he trobat cap persona, i mira que ho he intentat, no només aquí a Espanya, vull dir, internacionalment, estudiosos, i mai ningú m'ha pogut confirmar que aquesta pel·lícula existeixi ni que aquesta pel·lícula l'hagi vist algú. I tot ve d'un article de la revista Variety d'un periodista que ho va escriure i tothom el que fa és citar sempre aquest article d'aquest periodista. I jo, de fet, parlo d'aquesta anècdota al llibre i al final faig una clama de dir, sisplau, si algú pot confirmar que aquesta pel·lícula existeix, no ja veure-la, que és una cosa que ja ha renunciat completament, però que m'ho pugui confirmar, sisplau, que m'ho digui, perquè és una gran frustració que tinc jo si Sherlock Holmes en Caracas existeix o no.
Doncs sí, per improbabilíssim que sigui, però si algú per casualitat està escoltant aquesta entrevista i ho sap, doncs que truqui al Prat Ràdio i li passarem el contacte del Sergio, que són d'aquelles coses que la gent que fa recerca històrica sembla que no, però és que persegueix tota una vida, que és, no? Com de feliç et faria poder-ho descobrir.
I a més, que vull dir que té fitxa a IMDB i que, bueno, que apareix que hi ha referències, però que tot són referències de referències d'un article només que no s'ha pogut corroborar en cap moment.
Comentaves que vens de Madrid, de la Fèria del Libro, no? De signar també exemplars. Com ha anat també aquesta experiència de fins i tot d'exposició, no? Pública, de poder trobar-te gent, de poder encara conversar més, d'aprendre més i també de veure que la gent desitja consultar i llegir aquest llibre.
Doncs ha estat una experiència molt bona. Era la primera vegada que anava a la Fèria del Libro i és un ambient molt diferent a l'equivalent aquí, que seria segurament el Sant Jordi. I la rebuda que han tingut els lectors és molt bona. Crec que és un llibre, doncs, que, sobretot pel format, perquè és el que dèiem, ser anècdotes, doncs pots llegir només la que t'interessa o pots llegir dues i deixar-lo i al cap d'una estona tornar i llegir-te tres més. És a dir, que és un llibre que jo crec que és molt versàtil, però sobretot el que deia abans, que si tu te'l llegeixes sencer, jo crec que tens una visió molt bona del que és el personatge.
A nivell de Holmesians, no?, que sou com els grans seguidors i apassionats d'aquest univers, com és la comunitat? Que també és una pregunta molt global, però per la gent que, no?, estigui molt allunyada completament, quanta gent hi pot haver, per exemple, a Catalunya? Si teniu grups, si teniu associacions, quin és el contacte, quin seguit d'activitats en feu, si hi ha trobades anuals o mensuals?
Bueno, en el cas d'Espanya i fins i tot diria jo de Catalunya, doncs tenim el Círculo Holmes, que és la societat holmesiana de la ciutat. Jo en formo part, jo estic, de fet, a la Junta, fins i tot, i el que fem és doncs fer activitats pels socis. Tenim un butlletí també que el publiquem trimestralment, i sobretot és això, intentar doncs compartir la nostra afició. També et puc dir que les reunions moltes vegades és una competició a veure qui sap més del Sherlock Holmes o qui ha aconseguit aquest objecte o aquest llibre que era molt difícil d'aconseguir per ensenyar-lo a la resta, i a partir d'aquí, doncs, internacionalment, doncs, hi ha molts països que tenen les societats holmesianes, n'hi ha una a França, tenim també a Itàlia, la més important de totes, que seria els Baker Street Irregulars, que estaria als Estats Units, doncs, que hi ha gent allà de molt de pes, a Anglaterra també, i, bueno, internacionalment, doncs, sempre intentem tenir molt de contacte entre els socis i aficionats.
Doncs, en aquests debats, no?, per veure qui en sap més, que ja és una guia també i un llibre de referència aquest 221B Curiosidades sobre Sherlock Holmes, que Sergio, el podem trobar a tot arreu o la gent que estigui interessada on el pot adquirir?
Doncs ja està a totes les llibreries, tant les físiques com les que ofereixen servei online, o sigui que, bueno, qui estigui interessat, doncs jo li animo a que hi vagi i es faci amb el seu exemplar.
Sergio, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort d'aquí endavant.
Moltes gràcies.
Amb les curiositats de Sherlock Holmes posem punt final al programa d'avui. Demà tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, edició de dijous del Connectats. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. La Carnisseria Segarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csegarra.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Connectats,
Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.